El valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a lbapuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Ahir van saltar les alarmes. L'equip va caure de forma estrepitosa i tot va fallar. El plantejament del tècnic va ser covard i a sobre es va fer miques en només 10 minuts, els que va trigar el Sevilla en fer els dos gols. Aguirre va demostrar no tenir pla B i no voler treure's la cuirassa ni perdent el partit. Després, despropòsit i drama. A l'equip se li van veure les costures i el cartró pedra. Alguns jugadors no van donar la talla que requereix la primera divisió ni la samarreta de l'Espanyol. També l'afició, que no havia acudit en massa ni estava tan enganxada com altres ocasions, va desertar de la graderia abans del minut 80. Deserció en massa. Compte, perquè això ho trobo molt perillós. Quasi el més perillós de les tres coses que acabo d'anomenar. I el que diem, han saltat les alarmes. I ara tenim aquests 15 dies pel davant on l'olla de l'autodestrucció començarà a bullir. Solucions? Els de sempre demanen el cap d'Aguirre com a solució a tots els mals, oblidant que el club està en la ruïna i que els que manen no tenen cap ganes de fer el forat encara més gran. L'entrenador és responsable del que va passar ahir i d'algunes altres derrotes, en part. Però la plantilla és la que és. Ho sabíem. Però hem preferit mirar a una altra banda quan arribaven els bons resultats. Però ara ha arribat l'hivern. Aguirre ho sabia i ens va avisar. Aquest equip no està mort, sinó que segueix lluitant per l'objectiu que va ser creat, la supervivència, com el propi club. Tot el que no sigui pensar en la supervivència és enganyar la gent. Hi ha gent que vol que l'enganyin i gent que vol enganyar, però la realitat és la que és. La realitat quina és? Doncs que no hi ha un duro perquè els propietaris del club no volen posar un duro més. Estan de retirada, passen de tot i no volen saber res del club i només pensen en no perdre més calés. Es conformen en què? Amb el que hem dit abans, en sobreviure. I per això es va renovar Aguirre, per no baixar. I per això es va dissenyar aquesta plantilla low cost. O al final era high quality, senyor Morlanes. En què quedem? Som-hi, comencem. Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa pericosonline.radio a Ràdio Estel per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. I el nostre equip, avui el complet, presenta... Avui el complet a la ràdio, després
totalment,
parlarem de la tele.
A la tele.
Les següents alineacions. La senyoreta Laura Bertran al peu del guió, com sempre.
Molt bona tarda.
El senyor Ignacio Miguelez, com estem?
Hey, com estem?
Per com va el teu peu?
Bien, bueno, ahí va tirando.
Molt bé, no hi ha, cangrena, no, de moment?
No, de moment
no, és bon senyal.
Tots estan bien.
El senyor del Puro, que és aquesta cosa estranya que no ens podem treure de sobre.
Bon dia, bon dia.
Molt bé.
És una lapa.
Justet, però he arribat, eh?
Molt bé. És
bon dia, vinc aquella, directament de Cornellà caminant de genolls, eh? A veure si arreglem.
Vés a l'inrevés, a veure, fes una promesa, a veure si la cosa s'arregla. Avui a Pericos Online analitzarem en profunditat la derrota d'ahir amb els nostres tertulians, el senyor Cànovas, el senyor Navarro, el senyor Peñín. I un programa que vull dedicar molt especialment a un amic nostre, el José Antonio Meca. Una abraçada ben gran, ben gran, ben gran, que ha perdut el seu pare i des d'aquí li enviem doncs una abraçada, vaja, ho he dit abans, però redoblada per tres, perquè és una persona generosa, una persona del nostre equip i que l'estimem molt i que sabem que ho està passant malament. Doncs des d'aquí li dediquem el programa. I res més, comencem. Qui us parla, Francesc Villa, com som?
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Els titulars, noia. Anem per feina, que tenim...
Noia,
tela per cortar. Tela per cortar. Espanyol-Sevilla, ho hem dit abans, han saltat les alarmes i vaja, no hi ha qui les apagui.
No, anem a fer un mini resum. 3 gols al Sevilla, el primer va ser en el segon minut i el segon gol al minut 10, tiren per terra el plantejament d'Aguirre. La sisena derrota en els darrers 8 partits deixa l'equip i el tècnic molt tocats davant de l'aturada de la competició. A més, la grada, com també apuntaves abans, cada vegada està més allunyada de l'equip. L'afició va acabar el partit amb xiulets i van marxar també abans. Cal destacar la poca afluència de gent per ser un diumenge al migdia i plantejat perquè vinguessin famílies amb aquest pack família que va crear el club. Parlem del plantejament d'Aguirre amb un tribot format per Raúl Rodríguez, Víctor i Abraham. Molt defensiu quan el rival es posa pel davant als primers minuts. Aquest plantejament fins ara l'havia fet fora de casa. El partit es va regalar per una falta de concentració en els primers minuts quan ja s'havia advertit que era un partit vital. El Sevilla havia estat incapaç de guanyar fora de casa des del setembre de l'any passat. Per tant, queda constatat que som el partit aspirina per excel·lència.
L'equip aspirina més que el partit.
Bueno, ai, sí, l'equip aspirina.
Malgrat
sí, sí.
Ja va llançar una maledicció a Aguirre dient que se nos vuelva la boca chicharrones, no? Que li va dir a l'Oriol Vidal quan li va dir justament això de l'equip aspirina. Doncs bé, som l'equip aspirina és una cosa molt desesperant. Ja no em fa ni punyetera gràcia, sincerament, perquè és que és veritat. O sigui, amb l'Elx va passar una cosa similar, portaven no sé quant de temps sense guanyar, arribem nosaltres, catacrac. Sevilla, portaven no sé si 400 i escaig dies sense guanyar fora de casa. Doncs nosaltres li donem l'oportunitat d'alçar-se en la victòria. Una victòria que jo diria que és merescuda. Evidentment, doncs és molt hereva dels minuts, jo crec, que ens succeeixen les coses i també de que tal com van les circumstàncies, a Aguirre li agafen absolutament amb el peu canviat. Jo donaré la meva opinió molt breument, l'he donat una miqueta abans, sobretot a la situació, i després demanaré als nostres tertulians, molta concreció, perquè després anirem a Cascoporro, a Porello, però m'ho dieu molt, molt petita, molt breument. Jo el que diria és el següent, o el meu anàlisi és el següent. Plantejament covard, he dit a l'inici, perquè considero que sortir amb aquesta disposició tàctica a casa, per molt que el Sevilla doncs, plantegés guerra i fos un partit que es preveia doncs, certa manera de xoc, doncs penso que no era el més encertat. Per què? Doncs perquè tenies una possibilitat, no evidentment una possibilitat molt certa, però sí una possibilitat real, que et passés el que et va passar, que en dos pilotes doncs, el Sevilla es fica amb el minut 10 0-2. La capacitat de reacció quan has fet un plantejament així és nul·la, pràcticament per un tècnic i més per Aguirre, que si li passa això al minut 30 segurament hagués esperat fins a la mitja part i hagués fet els canvis. Al minut 15 no hi ha cap tècnic que faci canvis i menys Aguirre. Es posava en evidència a si mateix i amb el seu plantejament, fent-ho d'aquesta manera. Què passava llavors? Doncs que l'única manera doncs, era avançar línies. Així doncs, vam córrer riscos, perquè us recordo que per un fora de joc mal assenyalat no es van al 0-3, però per altra banda va arribar doncs amb una jugada de conjunt, de les poques que vam fer a la primera part, el 1-2. Això ens podia haver enxufat, i ens podia haver enxufat perquè el futbol al final són aquelles pilotes que et van dintre o en van fora, i abans, al principi de Lliga, tot ens anaven dintre, i ara ens van dintre però de la pròpia porteria. Què passa? Doncs que la defensa, que és evidentment un dels segells d'aquest equip, tant com la famosa intensitat, doncs no va estar bé. No va estar bé des de l'inici, quan Sydney, jo crec, més empanat del de costum, perquè crec que ens està oferint un bon rendiment, doncs erra greument, sobretot en el primer gol. En el segon gol prové també d'una pilota que el senyor Héctor Moreno, no sabem si és lent o pensava deixar-la córrer.
És Moreno, simplement.
Exacte, i efectivament. I el tercer gol, doncs tota la defensa queda en evidència. No només la defensa, sinó el sistema defensiu, perquè Vaca encara a central i lateral sense cap oposició al mig del camp. Segurament perquè l'equip havia quedat amb una decisió, la segona per mi errònia, a banda del plantejament, bastant orfe a l'hora de retirar a Abraham, per mi equivocadament, en comptes de i deixar, encara que anàvem perdent, per això he dit que Aguirre no es treu la cuirassa, deixar un central en tasques de pivot, que no van ser tals, com el propi Raúl Rodríguez. A partir d'aquí, doncs, amb l'1-3, l'equip que es cau a trossos, es miren els uns als altres, tot sembla més dolent del que és. Realment ahir vam viure instants desastrosos, de que en aquell moment mires i no tens cap jugador a qual poder aferrar-te, i això és el pitjor que li pot passar a un equip, perquè perd l'autoestima i perd la confiança, i això és el que va detectar el públic. Però és que el públic també, i aquesta cosa la vull ressenyar clarament, el públic està dimitint de l'Espanyol. Jo ho trobo, ja és una cosa que està passant fa molt de temps, però no ens adonem compte, estem parlant de a otros també les passa, no sé què, tal. Jo crec que si els nostres dirigents no se n'adonen, ja s'ho trobaran, perquè algun dia el públic tindrà que treure les castanyes del foc, segurament, i llavors ja veurem qui mobilitzem i qui ve. Però jo, si no detectem que el públic està dimitint ja fa temps i està tenint una crisi de desafecció molt important envers el seu equip, jo crec que ens estem equivocant. Total, que ahir al minut 80 quedaven 4.000 persones al camp. Jo voldria que penséssim bé amb això, perquè jo no recordo un fet similar des de fa moltíssim de temps. I quan no hi ha una crisi esportiva declarada encara que estem en portes. Jo, sincerament, penso que ens ho hem de fer mirar, i també s'ho han de fer mirar doncs, els que els hi encanta també doncs, en aquests moments doncs, fer fogueres de Sant Joan. Jo penso que l'equip està segurament on ha d'estar, pel que és i pel que era. Segurament tots ens hem deixat endur per l'eufori i pensàvem que teníem un gran equip o un equip que estava per sobre de les pròpies circumstàncies. Aquest és un equip que si no està fi i no va al 120%, corre risc de patir molt per salvar la categoria. Jo no crec que aquest equip perdi la categoria, i menys si es fan les coses com s'han de fer. I crec que Aguirre és una bona persona per fer-ho. Si algun dia decidim, ja des de l'inici de Lliga, que volem que hi hagi un altre entrenador de juego vivaz i feliz i no sé què, con propuestas de otro tipo i xurrades similars, aquest ja el teníem i el vam fer fora, efectivament. Doncs el vam fer fora perquè a aquestes alçades estàvem en 6 punts, em penso.
Aquell que han nomenat ara millor...
Sí, aquell, per altra banda, doncs, sí, no, una persona que també va fer grans coses i no... Tampoc m'agrada quan rebentem a Pochettino, doncs, perquè no és el pla. Però l'última etapa de Pochettino va ser bastant sinistra, també. Jo, personalment, si al final no tenim una mica de seny tots plegats, i quan dic tots plegats, dic tots plegats, la directiva, parlant clarament de l'objectiu de l'equip, que és la supervivència, no fem volar coloms absurds, absurds, em anaven altres paraules, absurds, parlant d'objectius que no són assolibles per aquest equip, ni per aquest club, en primer lloc. El senyor Aguirre, no fent una anàlisi de la situació i pensant què és el que té i com solucionar-ho, perquè la senyora Aguirre també ha fet uns moviments, no només parlo de la famosa revolució que va tenir origen de Villarreal, que molts assenyalen com tots els mals, no. Hi ha un problema d'algunes, com si diguéssim, no tant parlaria d'alineacions com moviments inclús en ple partit, que denoten por i això al final acaba doncs revertint amb l'autoestima del propi equip. I l'equip, alguna gent de l'equip, alguns jugadors, evidentment que són els últims que a vegades es veuen les vergonyes, també s'han d'adonar compte que si no agafen una altra actitud, no només van els grans, també corre seriós perill el futur d'aquest equip i el d'ells mateixos. I l'afició, amics, que al final moltes vegades ens quedem al núvol i pensem que tot és meravellós i que som els millors del món, també ens ho hem de fer mirar. Perquè penso que ens hem de donar compte del club que estem, del moment que estem, i que per molt que moltes vegades estem desencantats, al final doncs, el contracte que molts hem subscrit amb aquest equip és per sempre i per sobre de moltes circumstàncies, i per suposat per sobre de la classificació i de partits concrets. Ja entenc que hi ha molt cansament per moltes coses, però al final doncs, som de l'Espanyol i ho som per moltes raons que segurament no tenen a veure en si guanyem o perdem partits o si tal jugador està o no està. I fins aquí hem arribat. Jo ja he parlat massa i ara vull que parleu vosaltres.
Jo, si em permeteu, molt breument, perquè tots tenim la nostra preparada, deixeu-me dir, abans de res, primer de tot, que aquest equip no baixarà. Vale? I partint d'aquí, tornem al principi de la conversa, que és el principi del partit. Si va haver un punt de covardia que tots compartim amb l'Aguirre al fer el plantejament que als 4 minuts ja no servia per res, més covard va ser encara mantenir aquest equip al camp, encara que davant tres files, sapiguent que aquest equip no servia per remuntar un partit. Si ho hagués sigut valent, peti, caigui qui caigui, potser ara estaríem parlant d'una altra cosa, o no. Però hi hauria vist la gent una valentia, un atreviment que no va veure, i és el que la gent va cabreixar i va acabar marxant. L'equip va fer el que va poder i no va poder fer més. Fa falta no solament valentia al plantejar el partit, sinó al veure que allò no serveix,
corregir.
S'ha de canviar de dalt a baix, i qui caigui, caigui, peti, i tinc de fer canvis, i lo siento mucho, y jugará otro,
i després,
perquè jo no tinc Messi i Maradona.
I després, una petita cosa, acotació, i perquè hem dit que volíem ser breus i no ho estem sent, i jo el primer, perquè m'he demanat la olla, i disculpes. Però sí que és veritat una cosa, van haver-hi canvis ofensius, però no sé per què,
però quan?
Aguirre menysprea molt el concepte de mig del camp com a creació. Només pensa que el mig del camp serveix per defensar. Llavors, al final, li passa una cosa, que l'equip queda moltes vegades partit. Queda molts homes en atac, alguns homes en defensa, i enmig un lloc on va regnar un jugador que m'encantaria que estigués a nosaltres com era Rakitic. Senyor Navarro, perdoni que li he robat minuts.
No, al revés. Bueno, yo en la línea de la que estamos hablando ahora sí creo que el planteamiento puede ser algo cobarde. O vamos a llamarlo defensivo más que
sí,
cobarde.
Conservador, claro, conservador. Sí, conservador o cualquier
sí,
cualquier
eufemismo.
Menos ofensivo.
Sí. Creo que el equipo, después de meter el 1-2, es capaz de empatar. Yo lo creo. El problema es que un gol en el fútbol lo cambia todo. Y el Sevilla, que con 0-2 tocaba y parecía el Milan de Sacchi, con 1-2 ya empieza a vislumbrar todos esos fantasmas de llevamos un año sin ganar. Ganamos en Valladolid 0-2, nos remontaron, estos también nos van a remontar.
Por eso te decía que es un mediocre este Sevilla, decía yo antes, perdona.
No es el mejor Sevilla de la historia, pero es un Sevilla digno.
Sí, y mejor que nosotros.
Y en el que si algunos jugadores jóvenes cuajan, puede acabar haciendo una buena temporada. Pero volviendo a nosotros, después del gol, creo que el Español tiene la sensación de que el hueco al descanso podría haber sido mucho mayor que ese 1-2 y prefiere casi guardar ese 1-2 al descanso, que no haya males mayores, y en la segunda parte vamos a ver qué pasa con los cambios, con ese arreón de jugar en casa, por si somos capaces de empatar el partido. Yo eché de menos, si lo vi así, acorralar un poquito más al Sevilla después del gol, haberle esforzado un poco más, a ver si realmente eran tan buenos o era que se estaban encontrando el partido más plácido de su vida. Luego los cambios, coincido totalmente, el centro del campo no existe, la prueba de ello es que Raúl Rodríguez está jugando de medio centro. O sea, eso te da la sensación, lo que decía Francesc, que es para Aguirre el centro del campo.
Es una plantilla compensada.
Bueno, yo creo que la plantilla... es una plantilla compensada dentro de su nivel, pero también ha sido comentado en esta mesa que donde más baja el nivel respecto a titulares y suplentes es justamente con los dos medios centros, que es donde seguramente se ganan y se pierden los partidos. Y por...
Es que ens ha deixat oscures l'amic Migueles, que encara va una mica torpe quan se mou.
Hemos parecido el equipo, nos hemos quedado oscuros.
Vale, ya está, pots continuar.
Y esto con el equipo. Y refiriéndome brevemente al comportamiento de nosotros mismos como afición, coincido mucho también. Tenemos que entender en qué club estamos. No dudemos en ningún momento que lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos sufrido, lo han sufrido jugadores y cuerpo técnico, se han dado cuenta de ello. Estoy convencido de que encontrarán la solución. Y... una vez esto ya no se puede tirar hacia atrás, creo que encender hogueras ahora no nos lleva a ningún sitio. Porque si hay un club donde la gente es importante y donde es absolutamente necesaria para el buen devenir del club, este es el Español y estos somos nosotros. Y eso tenemos que empezar a tenerlo en cuenta.
Molt ben dit. Perfecte, senyor Peñín.
A veure, les sensacions són curioses, perquè si tu mires la classificació, estem on ens correspon. La plantilla que tenim, estem... és el lloc on tenim que lluitar. Però les sensacions de l'equip són molt dolentes. Són molt dolentes les actituds d'alguns jugadors al camp, gent que s'autoexpulsa d'una manera estúpida, jugadors que reclamen la titularitat que quan surten com vegetan por el campo en plan pasota, luciendo cresta. No, és veritat. Hi ha jugadors que no estan. La pressió no existeix. Los despistes són continuos.
Sí, és veritat. Si ganamos bala i si perdem nos vamos a comer i ja està.
No és aquesta sensació de naufragio que tant coneixem nosaltres, que la cosa se'n va cap avall, que es té que posar remei. Tenen que jugar els millors, tenen que jugar els que estan més en forma. L'Aguirre ha optat per un sistema de rotacions que funciona si tu garanteixes la intensitat. Sense intensitat, totes aquestes rotacions l'únic que aconsegueixen és tornar boig a l'equip.
Ah, però...
jo tinc sensació de que hi ha jugadors que ja no saben molt bé on estan, si juguen o no juguen.
Clar.
Jo no estic tan segur que sigui això, perquè al final, a veure, jo crec que hi ha una cosa que... el tema de les famoses rotacions i com es van administrar, tots vam coincidir aquí a que van ser una mica excessives les famoses rotacions de Villarreal, d'acord? Però després, més o menys, l'esquema d'equip ha tornat a ser més o menys el mateix.
Sí.
I després, més o menys, els moviments que hi ha hagut sobre el camp...
Hi ha un...
I la idea de darrere de tot també més o menys ha estat la mateixa.
La primera mini ensopegada que vam tenir, que va ser l'empat a 0 amb el Betis, la gent va sortir del camp, perquè jo vaig i vinc amb el canclet, sí. no tiro de cotxe. Amb el cotxe anem solament allà quan anem d'anar a Esplugues, Penyin. Jo tiro a Carlet i la gent al carrilet i anem cap al carrilet, parla, i algú et coneix i fa comentaris. La nit del 0-0 amb el Betis, la gent a mi em deia és que som molt curtets, la plantilla és molt curteta, però lluitant així i amb aquesta actitud jo ja estic content. Avui en dia això ja no t'ho plantegen. Què ha canviat? Per què ha canviat aquesta actitud? Per què ha canviat aquesta intensitat?
A veure, però és que el que tenim que mirar que tenim que mirar és si realment aquest equip està per mantenir aquella intensitat. Aquella intensitat que és el 100%, el 120%, el 140%.
Potser
és que era el 140% i això no es pot mantenir. Llavors aquí comencem a tenir el problema que li falta qualitat a l'equip. O sigui, parlem d'un mig camp que si hagués repassa del mediocampo, però és que no hi ha nadie en el mediocampo.
No hi ha nadie en el mediocampo perquè després en parlarem més d'això, perquè jo crec que estem amb la bona senda en quant a l'anàlisi dels problemes i anem per aquí i jo crec que no tenim mig camp segurament perquè hem triat no tenir mig camp. Després explicaré una resta de coses. Recorda, apunta'm aquest tema perquè finalment és interessant i quan entrem a la tertúlia, si és que no hem entrat ja, perquè jo ja ho dubto. De tota manera, anem a escoltar Javier Aguirre i el que explicava, jo crec que va fer una roda de premsa ben autocrítica i jo crec que molt sincera i això sempre li haig d'agrair a Aguirre i ho haig de dir. I sempre parlem moltes vegades referint-nos per contrast a altres persones, el darrer tècnic que vam tenir amb el Mauricio, que jo crec que els últims rodes de premsa doncs ja no tenia res a veure el que explicava amb el que la resta veiem. Aguirre sí que ho va fer i jo crec que ho hem escoltat perquè ho hem de valorar.
Nos están castigando mucho los pequeños detalles y hay que mejorar, no hay más, estamos ya en la cuerda floja, estamos sin crédito, estamos ya prácticamente mucho más cerca del descenso que otra cosa, y todo el mundo viene apretando. Nosotros estamos con unos malos resultados y hay que salir lo antes posible. Estos 15 días nos vienen bien para cerrar filas, trabajar, que no hay otra manera. El equipo da lo que tiene, esto hay que decirlo, no le puedo reprochar nada a nadie.
Jo crec que més clar no es pot ser. També va sorprendre molt la gent el fet que ell parlés de crisi. Va treure aquesta paraula ell, no el periodista en la seva pregunta, i la contundència de parlar clarament que estava a la corda fluixa. Em va sorprendre, però també ho dic que d'una manera agradable, que no es vagin subterfugis i que comenci a conèixer la casa. Què penseu realment? Què pot passar? Avui un mitjà de comunicació ha dit que no hi hauria un ultimàtum, cosa que, clar, a mi em semblaria vergonyós que hi hagués un ultimàtum, perquè, clar, és que és una notícia que, vaja, jo penso que segurament hauríem de parlar, hi ha 15 dies, cuidado, perquè això sí que fa molt mal, partit del Rayo, partit de Real Societat, compte, perquè depèn del que passés a camp del Rayo, compte, sí que podria ser delicat aquell partit. Cal veure com estan els ànims, perquè han de passar 15 dies i dos partits, però compte. Jo crec que sí, el partit de la Real Societat, no parlo d'un ultimàtum, però sí que seria un partit que ara mateix es podria escalfar més el compte.
És que les paraules de l'Aguirre, el que s'ha de fer ara és posar-les a la pràctica. Ah. I Rayo, Real Sociedad i Almeria és sí o sí, és ir a morir.
Ara ens ve el tram de Lliga fonamental.
I Valladolid.
Són quatre...
I Valladolid.
Tenim quatre partits amb rivals directes. I tenim que començar a assumir això. Són rivals directes.
I la palaveria en el campo.
Deixar de collonades de parlar d'Europa...
Totalment.
Qui les diu?
El primer que les està dient és el senyor president, que és una irresponsabilitat.
Efectivament.
És una irresponsabilitat estar parlant d'Europa, parlant de plantilles high quality, quan has gastat 700.000 euros en una plantilla, quan tens el 12è pressupost i, a més, empantanat, perquè tu tens el 12è pressupost de plantilla o... empantanat amb jugadors com Mationi i Coloto.
I una altra cosa que vull dir...
Si no tens el talent...
Que ja ho havíem dit, efectivament, que els jugadors que durant la millor època d'aquest equip han tirat del carro no són els més millor pagats d'aquest equip. Perquè aquí s'ha parlat molt bé del senyor David López, una de les fitxes més baixes de la plantilla. S'ha parlat molt bé del senyor Víctor Sánchez, fitxa mitjana baixa. S'ha parlat molt bé de Kiko Casilla, fitxa mitjana baixa. S'ha parlat molt bé, per exemple, de Fuentes, fitxa baixa. S'ha parlat puntualment bé de Lanzarote, fitxa molt baixa. S'ha parlat molt bé del senyor Tiebi, fitxa molt baixa. Sergio, intermitent, on-off.
Coloto no juga.
On-off, fitxa més alta.
Coloto no juga.
Mationi, si no és la segona, és la tercera, no juga ni convocat a la majoria de partits. El senyor Coloto ha estat una de les víctimes d'Aguirre. I Simão és una de les altres. Sí, seria una mica l'únic que està en el tram més alt, però el que jo diria que és el que més ha jugat...
I la de Tejera. Està, la de Tejera,
i la de Tejera segurament deu estar, com a mínim, al voltant de... No és baixeta, no és el rang. Està al rang mitjà. I la de Alex Fernández
deve estar en el rango medio també.
Sí, per ahí també. O sigui, al final, doncs, compta, perquè no són els que han tirat més del carro, no són els que més cobren. I, per exemple, doncs, de la defensa diríem que qui està millor són els dos laterals, titulars, i són els que menys cobren de la línia defensiva, sí, per exemple. I Héctor Moreno, un altre que també, doncs, en fi, sí, però jo insistiria, hi ha una cosa que no m'agrada, i és quan comencem a dir, no, és que este està mal, i llavors dius, bueno, i aquí poses.
Aquest és el problema.
Perquè, a veure, hem criticat a Coloto aquí, hem criticat la temporada d'Héctor Moreno, hem alabat la de Sydney fins ahir, que no podem alabar-lo perquè va fer un partit molt trist, tot i que jo diria que va anar de menys a més, també diria, perquè com a mínim va voler agafar alguna responsabilitat, potser alguna excessiva.
És que aquesta temporada, que està sent el jugador més destacat de la defensa, és el guardaespaldes de Pizzi, perquè això devien pensar els despatxos quan
sí,
arribar,
sí.
Perquè l'encolomava el Méndez. I este negrito alto, quin és? El guardaespaldes.
Com passa quan ara vies Pilicueta.
Després, cal dir una cosa, que bé, doncs, ahir, doncs, jo crec que vaig jugar moltíssim, i vosaltres imagino també, no perquè sempre el que no jugues al bo, però els centímetres, la potència, el joc aèric que ens donen dos homes, David López i un que ha estat denostat però que també ens dona molt de joc aèric, com és Stuani, ahir la vam trobar a faltar moltíssim.
Stuani és un jugador que manté una mitja intensitat alta, i això és important. A part del joc aèri, a part del que pugui aportar, pot estar més encertat, no està fent bona temporada, però és un jugador que d'intensitat, de lluita, de brega, sempre té una mitjana alta. O sigui, és un jugador que mai defalleix.
Jo també voldria que s'aclarés una miqueta la situació d'un jugador que per qualitat tindria d'estar tirant del carro fins on pugui, perquè tampoc vols demanar més. Però el senyor Pizzi,
Fitxatge estrella de la temporada.
No pot dir, bueno, com no està bé, el deixo a la banqueta. Noiga, no és eso. Jo me parece que os he contado una vez la anécdota del señor Camacho con los cuatro rusos. A los cuatro rusos del Español, el señor Camacho los metió un día en el despacho de la feixa llarga, cuando estaban en la feixa llarga, después de un vapuleo en el campo del Compostela 3-0 un miércoles por la noche.
Sí, señor. Jueves.
Un meneo, pero de daga, usted el favor. Y le dijo a los cuatro jugadores, lo que estáis haciendo vosotros, me lo hacen los chavales del Hospitalet, que era, en aquel momento, era el filial del equipo.
Filial, efectivamente.
O sea que, o cambiáis radicalmente de aquí al domingo, o hacéis las maletas y para casa. Van a estar 23 partidos sin perder. El señor Pizzi lo mismo, o usted sale y juega como ellos manda, o en invierno ya se puede usted largar, ¿eh? Por donde ha venido. No, a la banqueta y ya... No, a la banqueta no, el señor no lo quiere
el
la banqueta.
El señor Pizzi era el que tenía que aportar la cualidad a aquest equip.
Sí, o sigui, però jo crec que aquí entraríem una mica, un altre cop, en el debat filosòfic.
Que també era molt esperar.
No per això, sinó perquè...
No és el que dius
a veure, el problema... No, però és que Pizzi en el Depor...
Tampoc era un crac.
Tampoc era un crac, però recordem que aquell Depor baixa a segona. Però, per altra banda, tornem al de sempre. La manera com està configurada aquest equip... Aquest equip està configurat d'una manera... Mira, jo vaig parlar amb un exjugador dels anys 80... Doncs que em va parlar de Clemente, de la manera com atacava aquell equip de Clemente, no? I jo diria que aquella ideologia està molt impregnada amb aquest equip. Moltes vegades, la pregunta que em va fer és: què és atacar? Llavors diu, jo vaig fer un... Clar, és la tia pregunta que et poden té 50.000 respostes. Diu, hay que llevar la pilota a l'ataque, no? I diu, bueno, sí, vale, doncs aceptamos pulpo. Pues ¿cómo puedes llevar la pilota a l'ataque? De muchas maneras. Doncs pots tocar, tipus, per exemple, que li agradava, o li ho fan molts equips, pots tenir més verticalitat o pots pujar-la una mica en tropel, per força, una mica per l'agressivitat pròpia de l'equip. Jo crec que aquest era el pla, és el pla de la Reón, una mica, i després a dalt la qualitat suficient per fer un parell de combinacions i arribar a crear una ocasió de gol. Aquest és la base filosòfica. Evidentment, tu robes la pilota, per exemple, per això a l'equip d'Aguirre li agrada més jugar doncs, a la contra, robes la pilota i la puges d'alguna manera, de manera ràpida, sense importar molt la qualitat, o la puges en desplaçaments llargs o en diagonals. Aquest tipus de manera de jugar és la que desapareix al centre del camp. El centre del camp una mica pensat com a zona de creació.
I es perd el Verdú els últims partits de la
Lliga. I efectivament, aquest és el tema. I llavors no necessites un jugador tipus Verdú, o, ja no parlo de Verdú, perquè Verdú segurament també té els seus problemes al lloc on està, i segurament ja no era la panacea, però el que feia ahir Rakitic, que és un home que el veiem que agafava la pilota davant de la seva defensa i la portava fins a gairebé el seu atac i fins i tot assumava l'atac. D'acord? Llavors, aquest és la situació. I clar, nosaltres ahir sortim amb un senyor que és un central amb tots els respectes justet pel que ha demostrat el nostre equip, el posem de no sé si tercer central o jugant per davant dels centrals o de pivot, com vulguis.
Bueno, d'aquesta manera la
inèrcia és... Meter-se otra vez como...
Efectivament.
És esta manera estranya que té jugat la Guerra. Quan ataquem som tres centrals.
Efectivament.
O sigui, el Raúl Rodríguez, sempre que ataquem, ell s'incrusta amb els tres centrals, el que fa que Moreno o Cindy, que tenen millor toc de pilota que ell, certament, puguin sortir
la pilota,
a la cova.
Efectivament.
És una manera de jugar, però bueno, és un poco...
I després,
arcaica.
Doncs, què passa? Doncs amb aquesta disposició tàctica, ahir vam veure, per exemple... a Víctor Sánchez absolutament revolucionat, i per això, i d'aquí va venir una mica, sobretot quan va sortir Abraham, que tenia que cobrir Víctor Sánchez una part de terreny amplíssima, doncs d'aquí ve també la seva desesperació i les faltes que propicien la seva expulsió. En fi, anem a fer un petit apunt i tanquem aquesta primera part, que ja no sé exactament com batejar-la, si de tertúlia, notícies o què, però avui tots teníem ganes de dir coses.
Sí, parlem ara de les absències internacionals, perquè el primer entrenament de la setmana ha comptat amb dos notables absències, Estuani i Torje. Després Miguelet ens ampliarà la informació amb la seva secció de Sant Adrià. Els dos jugadors han estat convocats per les seves respectives seleccions per disputar la repesca per la classificació del Mundial del 2014. Estuani forma part de la selecció d'Uruguai, que s'haurà d'enfrontar a Jordània els dies 13 i 20 de novembre per un lloc al Brasil. I Torje, per la seva banda, ha estat convocat per Romania per jugar davant de Grècia. Héctor Moreno i Pizzi, en presència de les seleccions de Mèxic i Portugal, també estaran molt pendents del resultat dels equips nacions que juguen una plaça al Mundial davant Nova Zelanda i Suècia, respectivament.
Recordem que Héctor Moreno no ha estat convocat perquè el seleccionador prefereix doncs, jugar amb locals, i Pizzi doncs, tampoc ha comptat finalment per la selecció portuguesa.
Normal.
Molt bé, normal, sí. Aquesta pequeña zasca que l'acabes de lançar a Pizzi, ara ens l'explicaràs. Molt bé, fins aquí els titulars o el que hagi estat això, ofert com sempre gentilesa de Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902-509-777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Aquests dies a Casa Viva trobaràs tots els articles de decoració nadalenca amb preus molt especials. A més, si vols aprendre les últimes tendències en cuina i decoració, aquests dies et pots inscriure als nostres tallers de decoració nadalenca o de galetes de Nadal. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la teva botiga més propera a casaviva.com.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Grup EMB patrocina el femení. Sant Adrià avui.
Molt bé, Miguelito, explica'ns l'actualitat una mica del que ha passat avui a la sessió preparatòria on hi havia cares llargues, segurament.
Sí, efectivamente, jornada complicada para trabajarla, tanto jugadores como periodistas. La verdad que los ánimos, pues obviamente, después de lo ocurrido en el partido frente al Sevilla, no estaban para tirar cohetes, los jugadores con caras largas, anímicamente tocados, sabiendo que están a 3 puntos del descenso y lo que esto conlleva. Pero aún así, obviamente, les toca entrenar, les toca ponerse manos a la obra porque es la única manera de salir adelante. ¿Y qué han hecho? Pues lo de siempre. Aunque quizás deberían hacer cosas nuevas, han decidido hacer lo de siempre, que es recuperarse del partido frente al Sevilla los titulares y un trabajo intenso que han hecho los suplentes. Como decía antes mi compañera Laura, sin la presencia de Torje y de Stuani, que estaban convocados, concentrados ya con sus selecciones. Tras la jornada de entrenamiento ha sido Manu Lanzarote el encargado de dar la cara, de explicar, dar explicaciones a la prensa y por tanto a todos los oyentes, a todo el mundo periquito. ¿Y qué ha hablado? Pues ha hablado un poquito de las declaraciones de ayer del míster que ya escuchábamos antes, en las que decía la palabra crisis sin que ningún periodista la haya mencionado antes. De todo esto y un poquito de cómo está el equipo ha hablado Manu Lanzarote.
Bueno, pues la verdad que no es agradable, ¿no? Pues tener esta dinámica negativa que llevamos, pero bueno, el equipo está bien, está entero y con ganas de que pase el parón y afrontar el siguiente partido y volver a conseguir una victoria, pues que nos mantenga ahí en la parte media alta de la clasificación. Bueno, no sé, no vaig escoltar, ¿no?, la rueda de prensa, bueno, algún comentario si no, y si te voy a los diarios. Però bé, és tranquil·litat, és una dinàmica negativa, està clar que sí, no? Que són resultats molt durs d'assumir, però l'equip està fent tot, està intentant, fa el que nos pide i bueno, intentarem que els següents partits pues, està millor defensivament i bueno, que són dinàmiques, jo crec, no? Està clar que Si haguessin els partits pues, perdut i guanyat 2-2, pues, segurament la gent estaria contenta.
Molt bé, una cosa que et volia explicar abans de que prossegueixis, abans de que continuem endavant, Manolo, reprímete, Manolo. Estàs nerviós? Per variar,
Estava demanant dimissió.
Tu tranquil, en comptes d'escoltar Manolo Lanzarote, tu ves parlant. No, però una cosa que jo li volia dir a Miguel abans de que continuï, és que tu vols formar part del millor equip?
Hombre, si me lo ofreces de esa manera y con esos ojitos, pues igual sí.
¡No! Consti que no hi ha res, Miguel i jo.
Esa piernecita que
té. A veure, llavors el que has de fer és uneix-te a Botemaria i els pericos. Perquè t'has de registrar ara a botemaria.es, que a més tu jugues.
Sí,
ingressar 10 euros... 10 euros sí, sí. I t'emportaràs 30 euros, o sigui, ingresses 3 i t'emportes 30 euros gratuïtament per jugar utilitzant el còdic, saps quin còdic? Pericazos!
Pericazos.
Pericazos.
Ara mismo, te
Pericazos.
Botemania.
Tens els millors jocs del casino i del bingo, t'esperen de manera online i entres a botemania.es i aconsegueixes els teus 30 euros gratis. Recorda això sí, perquè si no fiques el codi Pericazos...
Pericazos,
no tens,
recorda.
No, clar, pericazos. Perquè, no pericos, Pericazos, perquè a Botemania toca guanyar. Després t'ho tornaré a recordar, perquè sé que no t'ha quedat a la mollera. I llavors, ara explica'ns alguna coseta més del que ha passat a Sant Adrià.
Sí, bueno, os voy a contar antes de despedir el bloque de l'actualitat de hoy, que mañana disfrutarán de una jornada de descanso, no sé si merecida o no, pero la van a disfrutar, y el miércoles volverán a los entrenamientos 10:30 a puerta abierta en la Dani Jarque. Por otro lado, vamos a seguir con malas noticias. Os voy a hablar del femenino, que se les ha roto la racha.
Bueno, la racha de un partido. Perdón, partido y medio.
Para la mala racha que llevaban, ahora tener ahí... ¿no? Bueno, contra el Collerense, hemos perdido 2-1. Nos metían dos goles, primero Mariona, luego otra vez Mariona, minuto 42 y minuto 70.
Que fichen a Mariona.
Sí, que fichen a Mariona. Y luego Mapi hacía, bueno, ese golito que dejaba el marcador 2-1. Pero que no servía
si el fútbol
mucho.
Es sencillo, ¿eh?
Sí, sí.
Si vendes a los mejores, pues...
Claro, está claro, no y eso le está pasando.
¿Cómo ha pasado? Doncs bé, el Collerense, l'Espanyol, ni en els pitjors partits havia perdut mai a camp del Collerense. Primera vegada a la història que perdem al camp del Collerense. Bueno, doncs també caldrà mirar una miqueta què està passant. Amb tot plegat, sobretot amb el rendiment d'algunes jugadores, que està per sota... però també doncs, amb el discurs del tècnic que segueix sent bastant confós. És un tema a seguir. El que passa que tenim tanta tela per tallar amb el tema del primer equip que el femení queda una mica doncs, d'esquillentes. Però en qualsevol cas, ull al femení perquè les coses no estan gens catòliques i també tenen curiosament un partit davant de la Real Societat aquesta setmana que també
té la
cal veure el que acaba passant.
Sí, sí.
I el B...
Pues sí, vamos a hablar ahora un poco en positivo, ¿no? Sí, buenas noticias.
Home,
y esta sí que racha.
Alguna buena noticia
tenemos
que tener, ¿no?
Esta sí que racha porque tercera victoria consecutiva del B, del Español B. Raíllo hacía el 1-0 frente al San Andreu. Y la verdad que muy contento, sobre todo. Jugada a balón parado, una falta muy bien tirada, la verdad. También hemos tenido algún palo que otro. Quizás no haya sido un partido de buen juego del Español, no destacaría el juego, me parece que no juegan a mucho, pero bueno.
Pero es que ahora tampoco es tan importante, efectivamente.
Acompañan el fútbol, ahora, son goles.
Y sobre todo,
quizás claro. A veces, efectivamente.
Y sobre todo que amb una plantilla jove de gent ara sí de la casa.
Això ho va dir el Manolo Márquez fa.
Clar, és que això és molt important.
Ara sí som un filial autèntic.
Efectivament. Llavors ara el que hem de fer
per sobre els resultats.
És aquests resultats que ens donin la tranquil·litat suficient com perquè alguns nanos puguin créixer, que això és l'important. I bé, també té les seves cuites i els seus moments complicats al B, que tampoc ho té senzill, que també té les seves crispacions internes, però en qualsevol cas, que vagi sumant és la millor notícia com per anar creixent. És el que deien també una miqueta doncs, amb les noies del femení al principi, s'ha de tenir paciència. El que passa és que, clar, doncs, tots els vestidors no són senzills de portar, però bé, doncs, com a mínim, si tens aquests resultats que com a mínim t'avalen la teva tasca, doncs et permet créixer. Si a sobre no tens bons resultats, allà no hi ha res a créixer. I, doncs, llavors són una mica doncs, les dues situacions les que es troben tots dos vestidors.
Sí.
Molt bé, doncs una cosa més que t'haig de dir, perquè veig que allò de Botemania no t'ha quedat clar... I llavors també tinc que dir-te una altra cosa.
Dímela,
el teu peu millorarà més i millor i no et tornarà a passar si prens...
Sobretot no me volverà a passar.
No et tornarà a passar, ja t'ho dic jo que no, perquè no et deixaré jugar. Si prens la gamma de energètics Fosprin. Recorda-ho, Fosprin és de sòria natural, ja saps que és un complex vitamínic 100% natural que et dona al teu organisme tota l'energia que el teu cos necessita i no tornaràs a xocar contra un company d'equip, que és el que t'ha passat, perquè clar, almenys,
un company d'equip,
si pots explicar una batalleta de que és que me pegaron una patada i tal, però és que resulta que xoques de manera maldestra i torpe contra un company d'equip. I per què? Doncs perquè ¿Per què? Això és lògic, perquè no tens l'energia que necessita el teu cos.
La gent se rie, però no me tomé el Fosprin ese dia i jo me noté.
Tots els dies t'estaves prenent el Fosprin.
Sí, sí.
Jugues a la Miliga de mitjans i a més estaves marcant gols, estaves bé.
Sí, sí.
No et prens el Fosprin, no tens aquella energia que et dona, aquell subidon d'energia que et dona el Fosprin. Totalment natural, per altra banda. Doncs caus, és el que et passa.
No va arribar ahir el Fosprin al vestuari de l'Espanyol?
No, ahir de tota manera sí que tenim jugador Fosprin, que és el jugador triat pel semàfor, que és el Sergio García, que va fer el gol, i poca cosa més, també cal dir-ho, però...
Va barallar molt amb tota la defensa, això no se li pot negar.
Sí, però al final, doncs...
No.
El que passa amb Sergio un cop més...
74 defensors.
No, i d'altra banda, fixeu-vos, que
Era còmic.
Era còmic, sí, però sobretot un altre cop, fixeu-vos, que passa una cosa que vam venir amb... El moment en quan Sergio és perillós és el moment en el qual té... Està tranquil o com a mínim està, no té que iniciar la jugada, sinó ell rep i pot decidir. És el que li passa ahir. Però Sergio, quan ha de fer la jugada ell, ha d'anar a caure a banda, ha d'anar a tirar cap endavant, s'ha de fer el centre i ha de rematar ell sol. Això és molt complicat. D'altra banda, el que parlàvem també, un jugador que doncs, té una quota de gol limitada. És el jugador segurament amb més qualitat de la plantilla, indiscutiblement. Però no sé si tindríem, no sé, per exemple...
és un killer.
No sé, no és un killer, i potser tindríem que anar pensant doncs, si tenim que fer algun canvi al sistema per aprofitar millor doncs, sí, aquestes...
Tenim cap killer, o sigui, que sí,
no, tenim cap killer, però a veure, al final...
És que al final mires la plantilla i dius
sí,
que no hi ha...
Però compte, perquè jo, si juguem amb un davanter centre, jo segueixo pensant que el millor davanter centre que té aquest equip es diu Stuani.
Sí, pues, probablement.
És el que té millors xifres. I és el senyor que jo crec que està, que té, per exemple, per jugar com de boia... doncs és el que té més qualitats, inclús físiques. I llavors jo m'agradaria que, per exemple, ara estem provant doncs, l'opció de ficar a Córdoba i per darrere a Sergio, doncs per què no, quan estigui Estuani disponible, sabem que està amb la seva selecció, provar doncs, aquesta mateixa història, però amb Estuani pel davant. Què era el que volia, al principi, la secretaria tècnica? Perquè quan li van preguntar, volem un nou... Diem, bueno, aquí tenim Estuani.
Sí, jo, a principi de la temporada semblava això, que Estuani i Sergio serien els dos davanters de l'equip.
Doncs això és el que passa. Molt bé, un parell de falques, amics, i tornem de seguida. Ara ja la tortura.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
¿Quieres formar parte del mejor equipo? Únete a Botemanía y los Pericos. Regístrate ahora en botemanía.es. Ingresa 10 euros y te llevarás 30 euros gratis para jugar utilizando el código PERICAZOS. Los mejores juegos de casino y bingo te esperan. Entra ya en botemanía.es y consigue tus 30 euros gratis para jugar. Recuerda poner en código PERICAZOS. Botemanía, te toca ganar. Ganancias sujetas a los términos y condiciones de botemanía.es. Juega con responsabilidad.
Atención pericos, en los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
A Pericos Online comienza la tertulia.
Comença la tertúlia, però abans la Laura Bertran, que té una cosa molt important a comunicar a l'afició.
Sí, recordem que la setmana passada el Víctor va ser l'afortunat que li van tocar dues entrades per anar al palco, perdoneu, a la tribuna del Conviajes.
El Víctor aquesta... no va ser l'Àlex?
No, aquí he apuntat Àlex, però va ser el Víctor.
Ah, vale. És que, veus?
L'Àlex va guanyar... L'Àlex... Bueno, per això ho estava llegint, vale, així vale. No hi ha risc. L'Àlex va guanyar per anar al Zarco. Vale. I el Víctor va anar a tribuna, per gentilesa del Conviajes, i aquesta setmana, bueno, és una experiència increïble, eh? llàstima del resultat del partit, però si no, les vistes són bones. I aquesta setmana estigueu atents perquè tornem a obrir telèfons i tornem a regalar dues entrades, això, per tribuna, per veure... Serà l'Espanyol Real Societat de les millors, amb les millors condicions.
Perfecte, en les millors condicions només falta que les millors condicions es donin sobre la gespa. Falta molt, per l'Espanyol Real Societat, però bé.
I un mínim recordatori, Recordeu que el Comviajes és la millor manera de viatjar.
Sempre, això sempre. Bé, dues coses abans de començar també la tertúlia. Una coseta, millor dit. Ara mateix està tenint lloc al Museu Colet el Foro José Higueras, i intervenen en Miguel Cardenal, i en José María Gay de Líbana i en Joan Collet. I evidentment no tenim allà ara mateix cap tipus de persona, cap enviat especial, però Twitter ens informa.
Parlarà d'Ara Europa.
Twitter de l'Espanyol que diu que Collet aplaudeix la iniciativa de la LFP i evidentment el CSD, per instaurar el fair play financer en el futbol espanyol.
Si a fer play financer ens foten fora.
Sí, no, jo també. Bueno, és que clar, és que això el fer play financer, imagina't el que devia ser.
Que s'ha de parar els pagos a tothom?
No, això vol dir
que està malalt que diu... s'ha lesionat. Aquest equip s'ha lesionat.
Això vol dir que no poden haver-hi els fons d'inversió que està buscant. No poden estar.
Però està d'acord.
No, és curiós.
No. Curiós, és un fair play financer a l'Espanyola, perquè recordem que aquests fons d'inversió que dius tu, en molts països estan prohibits.
Sí, estan Anglaterra i un altre país més.
Alemanya. Però no, el fair play financer vol dir que no faran tantes trampes com
ara faran Hisenda. Fair play financer és pagar Hisenda.
No se puede gastar más de lo que se ingresa, eso se va a llamar.
Espanya, el fair play financer
és
pagar Hisenda.
Això...
Però que hasta ahora, por ejemplo, el jeque del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain a lo mejor pierde dinero, pero lo repone el de su bolsillo y 100 veces más, y entonces el Paris Saint-Germain ficha a Lucas Moura y Ibrahimovic la vez.
Sí.
Claro, pues esto dejará de existir.
A nosotros eso no nos va a afectar para nada.
No,
porque no hay nadie que ponga dinero.
Pero igualmente el español tendrá que...
Aprueben, llegará el jeque.
Igualmente
el
español tendrá que gastar menos de lo que ingresa.
Sí, molt, ja, está bien. Bueno. Molt bien, ¿no? Está bien, llavors...
No nos toman el pelo cuando están tomando...
Estaría bien que els nostres créditos cobraran l'any 3.000, llavors, cap, més o menys. De tota manera, no hi ha problema perquè...
Si Brian Rodríguez por el Betis, también que nos lo explique. Aquí un poco los tontos de la película también lo son.
No, però està bé perquè...
A part de ser malitos.
Recordeu que, clar, totes aquestes coses estaria bé al final, perquè al final, quan posem en tela de judici quan, doncs, aquesta espècie de plans quinquenals que es fan, dient que tornarem als calés, que no hi haurà problema, que tal, que d'aquí 5 anys no caldrà fitxar... Doncs miri, ara...
No, vendre.
No caldrà vendre. No caldrà vendre, sí, perdó. No caldrà vendre. Fitxar calia. Sí. No. Doncs, llavors, és quan un pensa, doncs, mira, que dos gols al minut 4 i 10, doncs tot això ho posen en tela de judici. Perquè, clar, evidentment, què passarà ara? I és el que us volia parlar. Ahir hem parlat del que ha passat amb el Sevilla, però jo em pregunto, què creieu que passarà ara? I quina flaire teniu?
Bueno, yo creo que Aguirre... Mira, Aguirre tenía claro que cuando la intensidad se perdiera, se iban a perder muchas más cualidades del equipo. Eso se lo preguntamos cuando vino David López a la tele, le preguntamos, sí. David, cuando no hay intensidad tampoco aparece fútbol, como pasó en la derrota de Elche. Bien. Con lo cual, el mejor fútbol del español sale cuando la confianza es plena y la intensidad es máxima. Eso está claro. Y creo que en Villarreal Aguirre hace 8 cambios en una semana de 3 partidos porque considera que
están bajando rendimiento
o que son susceptibles de bajarlo, y en una plantilla que en eso sí creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo, creo que sí que está más compensada que la del año pasado,
son todos malos,
pero creo que el once inicial no es sustancialmente mejor que el del año pasado.
Eso sí.
Entonces Aguirre quiere, porque cree que es posible que entre mucha más gente a formar ese once inicial y mantener esa intensidad lo más arriba posible el máximo tiempo posible.
Ah, esa es la idea de las rotaciones, pues que no le está saliendo.
Bueno, pero como planteamiento no es malo.
Como planteamiento no es malo.
Ahora bien, pero Aguirre ya se da cuenta de que eso no funciona y las declaraciones se ve, lo que ha dicho, porque Aguirre domina muy bien la sala de prensa, yo creo que es lo que mejor domina de todo.
Sí, ha amenazado, sí.
Que si tienen que jugar los mismos jugarán y si hay que cambiar, cambiará. Ahora bien, los mismos no están dando el rendimiento que daban a principio de temporada.
No puede ser un poquito. Yo estoy de acuerdo con lo que dices.
Yo creo que ha anunciado que se han acabado las rotaciones así masivas.
Pero, vamos a parar a que si realmente él ha estado haciendo este juego para compensar a una plantilla muy limitada, o quizá le falta un poco de confianza en determinados jugadores. y no acaba, no acaba de darles ese espaldarazo necesario.
Yo creo que lo que intentaba era mantener la mantener un sistema de rotaciones y de cambios y que fueran entrando gente y saliendo para intentar mantener la intensidad, involucrar a todo el mundo para que esa intensidad también estuviera en entrenamientos, para que esa intensidad,
y esto mueve un poquito
el que saliera.
También que no lo que,
el problema es que no le ha salido. El problema es que ahora ya no funciona.
Pero mira,
usted que cambia, ya ho ha dit, la roda de prensa, voy a cambiar.
Claro.
A partir d'ara,
una base,
el que tingui que jugar, i s'ha acabat. O sigui, no hi haurà rotacions.
I el que no per la Copa.
I el que no per la Copa, sí.
Però hi ha una cosa que ara me podeu meter tots els palos que queráis, però al equip li han salit moltes coses molt bé durant les primeres jornades.
Claro.
El penalti de Aduriz que no le pita el dia de l'Atletic de Bilbao, la remontada con dos goles de Blanes, però també és part del juego
que no te la sabe,
que el dia del Elche, por dos errores puntuales de un jugador que está muy motivado y de uno tuyo que falla individualmente ese día, pierdes el partido. Es un detalle muy importante también que tú estés dominando con el equipo que estáis diciendo de Stuani, por detrás Sergio, Simao y Pizzi y los dos medios centros titulares. Ese equipo sale de titular el día del Levante, domina al Levante escandalosamente los 20 primeros minutos y es un partido que se rompe por un error de Muñiz Fernández de pitarte un penalti fuera del área. El partido de ayer también es un detalle de un remate de Facio. O sea, son detalles
sí,
mínimos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero déjame decirte una cosa. Lo dijimos ya en otra ocasión. Cuando tú te pones en el filo de un edificio de 30 pisos,
la cornisa,
sabes que si viene un viento te puedes caer.
Si transitas sí, por la cornisa.
Claro, es que te puede pasar. Este es el tema de cualquier equipo. Cuando tú sumas números de la rifa del fracaso, pues te va a tocar el fracaso. Esto es así. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya viene, o sea, yo creo que ha pasado una cosa. Y es la siguiente. Cuando empieza el verano, todo, y vemos que lo que va a pasar es lo que sucede finalmente, que es que van a venir jugadores cedidos, o bien con un desembolso económico mínimo, o bien dos jugadores que vienen el último día del campeonato. Cuando sabemos, porque sabemos qué va a pasar, cuando sabemos que no tenemos un duro, todo el mundo piensa, señores, si el Español queda el 17, yo firmo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en Londres pasa algo sorprendente. Y es que empezamos a ver al equipo, cuando jugamos el amistoso,
en Tottenham,
vemos al equipo alguna cosa diferente. ¿Por qué? Porque vemos una garra, porque vemos una lucha, porque vemos unos automatismos, porque vemos una serie de cosas. Y cuando veiem, sobretot, defensivament, que l'equip doncs, era sòlid. Perquè el sistema defensiu era sòlid. Quan això passa, comença el primer partit de Lliga i passa una cosa bona, i és que l'equip juga tan malament com havíem previst, però remuntem. Ja arriba el segon partit de Lliga i fem una victòria aclaparant davant el València. Mm. O sigui, i comencem a pensar-nos que la realitat és una altra cosa, i la realitat no és que aquest equip té que lluitar i morir per quedar al 17.
Aquests començaments bons, quan tens qualitat, quan tens algunes coses més, puja l'ànim i pots fer com li està passant al Villarreal, que ha començat fort, però com té una qualitat,
com hi ha una base, com hi ha una base,
la qualitat tira cap endavant. El que hem vist és que nosaltres no la tenim i aquesta embranzida no l'hem pogut seguir perquè falten moltes coses a l'equip.
Efectivament. I això és el que li ha passat. De tota manera, jo penso, o segueixo pensant, jo penso que la base de l'equip és bona i la idea és bona i la proposta d'Aguirre és bona.
Adequada.
M'encanta, perfecte, has trobat la paraula perfecta. Adequada a el club que tenim, la plantilla que tenim i la situació que tenim, que és la supervivència.
Una cosa, aquesta mala ratxa era inevitable, d'inevitable i d'inevitable. Ens ha passat ara, ens hagués passat més endavant. Ara el que es té a veure si l'equip té caràcter, té personalitat per ensortir-se'n i tirar cap amunt i barallar i...
Però hay que pensar que sí.
Hay que ser que positivos.
Sí. Pero hay motivos para pensar que sí, porque ayer el equipo a su manera, pero lo intenta hasta el final, con el 2-0 y con el 3-1, todo con mucha más corazón que cabeza. El día del Levante, con todas las adversidades, no se renuncia al partido.
Es verdad que el equipo...
El día del Elche tampoco.
Con todas sus limitaciones, en general no ha perdido la cara. Ha tenido momentos contra el Málaga y contra el Sevilla que sí que yo creo que ha estado un poco desorientado.
Sí, y desorientado es la palabra.
Empieza a pesar el no ganar y cuesta. Y ahora hay que ver.
Rayo Vallecano y Almería.
Que es un partido brutal.
Rayo Vallecano y Almería hace 4 días no dábamos un duro por ello.
Pero es que el Rayo Vallecano...
Y han tenido una reacción. Ahora nosotros la hemos de tener.
Y volverán a tener una mala racha larga.
Claro, porque no dan para
más. Es que
nosotros esta reacción que...
Es que no tenen aquesta reacció, són els que se'n van a segona. És que nosaltres estem amb aquest grup d'equips. De 3-4 partits bons, 7 dolents. Perquè és el nostre nivell.
Sincerament, jo crec que aquest equip està per 45 punts, tranquil·lament, i alguns més, segurament. Jo crec que sobre els 50 punts. I jo crec que aquí el que s'hauria de fer és que...
No. És el que ha hecho Aguirre. Aguirre ha estat 38 partits con nosotros
i ha fet 50 punts.
I ha fet 50 punts tirando el final de Liga passada.
Efectivament. Efectivament, tirant al final de Lliga passat i llavors, o sigui, amb unes ratxes molt bones i molt dolentes. I ara, amb una normalitat, hauríem d'assolir aquests de 45 a 50 punts, que jo crec que és més o menys l'horitzó de l'equip. I llavors, què penso que tindríem que fer? Doncs en aquests 15 dies tornar una mica a les essències. Decidir amb els jugadors que tenim, perquè hi ha gent que quiere que jueguen jugadors que no estan en el Espanyol ni estaran... Ho dic, perquè hi ha gent que diu, no, és que tiene que jugar... I llavors, clar, al final tots són dolents, o tots són... O sigui, no hi ha aquell jugador que no ha jugat i ho revolucionarà tot, o aquell jugador que diem, no, és que Àlex Fernández, ara avui llegia que Àlex Fernández és el gran...
La panacea.
La panacea de l'Espanyol, a veure.
Això és una barbaritat.
O sigui, és una barbaritat, un jugador que no l'hem vist.
És un sub-19, que acaba d'arribar del Castilla de la segona divisió, esperar que et salvi l'equip, això és de desesperar.
I a més, hi ha una altra cosa que jo voldria dir-li a la gent. Mentre estigui Aguirre, no és un jugador perfil Aguirre. O sigui, que la gent s'ho fiqui al cap. No és un jugador perfil Aguirre. Si l'any que ve volem aquest senyor que sigui protagonista, doncs busquem un altre tipus de joc.
Que vuelva Pochettino.
I després una altra cosa que volia dir. Els que diuen, no, però és que Paco Gémez està fent otra proposta, juega mejor al futbol. Jo voldria dir-los una cosa. Paco Gémez agafa l'Espanyol, perd 5 partits seguits de Lliga.
0-4, que és el que pierde.
Que lo pierde, i aquí, ja a la sisena jornada, està al carrer. I si no ho reconeixeu, és que no us sou de l'Espanyol ni esteu delirant la veritat. Però, clar, com us agrada la mentira i us agrada inflar globo, ens dieu el que es dona la gana. Però aquí no tenim aquella paciència per dir si anem a segona no passa nada com la gent del Rayo pensa. Llavors allà sí, potser es poden provar altres coses, però aquí no, aquí volíem resultadisme. I els primers que volen resultadisme són els que manen, que no volen sentir de la segona divisió ni parlar-ne, perquè llavors els executen els avals i tenim un problema aquí de dimensions brutals. Llavors, el problema és que per això hem triat Aguirre, perquè el que volem és salvar-nos i salvar la categoria. I com volíem salvar-nos i salvar la categoria va venir el senyor Aguirre. I com volíem i vam fer aquesta plantilla low cost, senyor Morlanes, low cost. I al final tenim el que tenim. I la gent ho hem de recolzar perquè és el nostre equip. No ho oblidem. I ara vaig a perdre els minuts de la basura perquè li vaig a donar al senyor Del Puro, que si no s'enfada.
Bon dia.
No.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Perdoni, senyor Puro, però els amics d'Estrella d'Am van abans que vostè. Però ho fa ràpidament l'amiga Laura Bertran.
Sí, molt ràpid. El moment estrella va per la victòria de l'Espanyol B davant del Sant Andreu, per aquest 1-0.
I a vostè li queda un minut i pot ser divertit si el condensa bé tota la informació que té al seu
cap. Condensaré bé. Bon dia. Jo també vaig anar a Leverkusen i també vaig sortir al minut.
Veus, ja perd el temps.
No, que el millor del partit va ser sortir al minut 80 de l'estadi. Bueno, avui tocava el semàfor dels tertulians, ja sabeu que és dilluns, però avui via... És que avui no has trigat ni un minut en encendre les fogueres, en començar amb alarm, arriba l'hivern!
Que no!
I zasca, Collet!
Que no, pobre Collet, deixa el que està fent...
Que si passa de tot, que si no fica un duro...
Jo no he parlat de Collet,
Low cost, imagina! Li has dit que és un president low cost, has dit que els directius són vegetals, i alarm!
Jo no he dit això.
I a los cuarteles d'invern, a los cuarteles... Que, per cert, estan plens de gent, i plens de perills. I alarm! I directius! I els directius que són desastrosos, que no saben tancar les portes de l'estadi, la gent s'escapa al minut 80.
Atenció, posa el Twitter oficial de l'Espanyol que Collet assegura tenir plena confiança en Aguirre i els jugadors,
que
revertiran aviat la mala ratxa.
Estem a segona.
I anirem a Europa. Ultimàtum, això huele a ultimàtum.
I la frase ha sigut, com sempre, del senyor Manolo, que és, aquest equip no baixarà a segona. I sabeu per què? Perquè fitxarem a Paco Flores!
Oh,
que volem a Paco Flores!